a la Vall d'Hebron, on ara està ingressat. Amb aquest apunt arribem a les 10 i 4 minuts. Tornem i actualitzem a partir de les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Continuem en directe, són ja la segona hora de programa i continuem a través de la ràdio, també a través de la televisió i amb moltíssima calor. Fem un cop d'ull al temps, al cel, ara mateix tenim 28 graus de temperatura i pujant, podríem dir. Avui les màximes rondaran entre els 32-34 graus, una mica més altes, per cert, que les d'ahir, i tindrem cel destapat després d'una jornada, la d'ahir també marcada pel vent de tramuntana, mala mà, ruixats puntuals a certs punts de les Balears, més estabilitat, tot i que encara no del tot.
Exacte, és el cas, per exemple, com veiem ara en aquestes imatges de Campos, on es va, on va descarregar d'aquesta manera. Una bona aigua, com podeu apreciar, en poc temps, però, això sí, una bona aigua, va ploure de manera molt irregular, va descarregar pluges molt febles pel centre-sud de Mallorca, però en aquest cas, sobretot de Campos, la descarregada va ser contundent. Ahir cap vespre varen recollir 3,8 litres a Campos, 3,1 al Santuari de Montsion i 2,5 a Porreres. Per cert, parlant d'aigua, començam aquest mes de juliol amb els embassaments amb un 54% de capacitat, és un 6,24% manco respecte a fa 3 setmanes. El de Cúber perd un 7,21% respecte als inicis de juny i se situa en poc més del 41% de capacitat. Aquest grafisme que acabam de compartir amb els nostres espectadors és, per cert, de Meteociència Balear, així tot pèrdua molt significativa després de la intensa evaporació i consum del mes de juny. Ara mateix es troben en un 10,99% manco, de capacitat respecte a fa un any.
En parlarem amb més detall d'aquí una estona perquè rebrem la visita d'Albert Darder, qui ens farà també la previsió per aquest cap de setmana i ens donarà detalls de quan tornarem a tenir i a patir una nova onada de calor, que ja no sé si és la segona o la tercera, però que denota que serà un estiu ben llarg. Però ja sabeu que en aquest punt allò que ens agrada és fer a sortir de l'estudi, connectar l'exterior per veure les nostres beauties i anar ara fins al Puig de la Tudosa per veure com està ara mateix aquest paisatge de Mallorca. Podem veure un paisatge d'estiu, la mà blava a les totes, hi ha una mica de verd, hi ha una mica de vent, t'han de dir, perquè la càmera s'arremena una micona, tot i que està fent aquesta espècie com de paneig, perquè puguem veure tota la perspectiva, se nota que hi ha una micona de vent, i veiem que el cel hi ha com una mica de com de pols en suspensió, diríem, com de nívol negre.
Se nota molt, la mà en aquesta zona, perquè sabeu com està realment copejant la costa. Ahir van tenir un episodi de mala mà, sobretot a Menorca, i avui es veu que encara continua a determinats indrets de les nostres illes. Jo crec que la següent càmera segur que no notam la mala mà, o sí, qui sap. Una imatge més que compartim i descrivim pels oients.
I doncs el moment de fer cap fico, de submergir-nos en aquesta càmera subaquàtica del Toro a Calvià, a Mallorca, per veure si compareixen o no avui peixets per saludar-nos. Ahir dèiem que hi havia un bussejador que també estava fent algunes tasques de manteniment. Vàrem dir que si mos escoltava o mos sentia en algun moment del dia que s'atracàs en aquesta hora i saludàs. Sabeu que avui encara no ha ningú, però bé, en qualsevol cas aquesta imatge, cel no. aigua ben blava del cel venen aquests rajos de sol. Això sí que poden dir que atreveixen aquesta aigua tan blava del Toro Calvià.
Però sobretot precaució a l'hora de pegar un cafico, perquè com vos explicàvem, la tramuntana bufarà amb força entre Menorca i el nord-est de Mallorca, onatge molt intens a la costa, exposada molt de sol, això sí, amb permís de colca nígul baix. Pocs canvis a la temperatura i màximes, com deien, entre els 28 i els 34 graus aproximadament. I atenció, perquè volen parlar d'informació que interessa moltíssim als consumidors. Si vos varen imposar l'obligació de contractar i pagar una assegurança de vida en formalitzar la vostra hipoteca, ara l'entitat ha de retornar una part de la prima d'aquesta assegurança corresponent al període que encara no s'ha consumit.
Així és, Marta. Des de l'any 2006, la Direcció General d'Assegurances considera abusiva aquesta pràctica i fins a l'11 de juny el Tribunal Suprem no ha confirmat d'alguna manera que les primes úniques de segur finançades són una pràctica abusiva i, per tant, són nul·les.
Una pràctica que fins ara provocava el desequilibri d'interessos entre els consumidors i les entitats. I per conèixer més sobre aquest supòsit, saludant ja Cristina Borrallo, vicepresidenta d'Asofin a les Balears. Molt bon dia, com estàs, Cristina?
Molt bon dia.
Perquè els oients ho entenguin. Qui diu els oients, diu nosaltres. Que són realment aquestes primes úniques d'assegurances.
Sí, doncs és una prima que s'apaga tot d'una, se formalitza, es préstec hipotecari i se fa durant tota la vigència del préstec. No és la típica prima que pagam anualment, que se va renovant anualment, sinó que pagam un import molt elevat, 20.000, 30.000, 40.000 euros d'inici, quan mos donen hipoteca, perquè mos cobrirà, en teoria, tot el préstec hipotecari. Clar, el problema és que moltes de vegades, la gran majoria de vegades, com és el cas que ha arribat en el Tribunal Suprem, la gent no sabia que realment estava subscrivint una assegurança d'aquest tipus. Clar, què passa? Que al final aquests 20.000, 30.000, 40.000 euros els pagam molt més, perquè se financia a través de la pròpia escritura de préstec. Per tant, el capital augmenta, pagant més interessos, ja que van pagant no només aquest import, sinó tal vegada el doble.
Clar, Cristina, potser no només és que molta de gent, nosaltres inclosos, no sabem ben bé que és una prima única, sinó que també la gent que mos veu o mos escolta pensa: m'ha afectat a mi? Perquè per ventura no en tenen ni idea. A qui ha afectat aquesta prima única o aquestes primes úniques amb aquestes assegurances? I com poden saber si mos hi han inclòs?
Sí, haurien de revisar el préstec hipotecari. Això sí que és cert que va haver-hi dues, tres entitats bancàries en concret que imposaven aquesta assegurança, no totes. La que s'ha condemnat pel Tribunal Suprem és Banc Santander, que venia de Banc Popular. Aquí a les Balears, tots aquells que venien d'escrèdit balear, Banc Popular, solien tenir aquest tipus d'assegurança. El que hem de mirar, revisar l'escriptura de préstec i veure si hi ha en un dels apartats prima, assegurança única, ordre de transferència. Aquí veurem un import de 20.000, de 30.000. Solen ser imports molt elevats. Abans de l'any 2019, que va ser quan se va introduir la nova llei de crèdit immobiliari, era una pràctica habitual. Després, per tant, de 2019, aquelles persones que hagin firmat una hipoteca recent, segurament aquest tipus d'assegurança no la tenen. Però els d'abans d'aquesta data, que revisin, perquè tal vegada se poden veure afectats.
Recordem, afectaria les assegurances de vida, no altres que també a vegades van vinculades a les hipoteques, com per exemple les de la llar. No? És vera que no sempre són únicament les de vida, però en aquest cas afectaria només a les assegurances de vida.
Sí, en aquest cas del Tribunal Suprem són assegurances que cobreixen la mort, una malaltia, per tant, vida. I se financiaven a través del propi capital del préstec.
I, Cristina, com variaran les hipoteques amb aquesta nova mesura considerada pràctica abusiva? Canviarà qualque cosa? Haurem de veure com afectarà o com canviarà? O d'entrada ja sabem que ho capgirarà tot?
Doncs aquí preveiem una onada important de litigi, perquè les diferents audiències provincials, per exemple aquí a Balears, teníem un criteri una mica dispar. Nosaltres mateixos tenim molt d'afectats que els hi varen dir: esperau o que arribi en aquestes sentències del Tribunal Suprem com ha arribat. A partir d'ara, doncs, aquells que s'ho estaven pensant, que encara no havien reclamat en base a aquesta sentència, tindran ja una base molt sòlida per poder reclamar. A partir d'ara, sabent que ja no és una pràctica habitual, perquè s'ha prohibit per llei la pràctica vinculada d'assegurances, només queda obligatòria l'assegurança de la llar, per tant, no mos poden imposar mai una assegurança de vida i amb el mateix banc. Per tant, les hipoteques actuals no afectaran molt, però sí que és cert que totes aquelles del passat, hipoteques signades anteriorment de persones que no havien reclamat, doncs que ho revisin, perquè segurament podran, a partir d'ara, reclamar.
important, no? Aquesta qüestió, sobre com ho han de fer, sobre si mos afecta o no, sobre com han de reclamar, perquè també és una cosa important que moltes vegades fa peresa, fa vessa, no? Uh-huh. I és important perquè si tenim la seguretat de que mos pot compensar o mos pot d'alguna manera treure d'aquest pou, uh-huh, està bé, no? Com ho ha de fer una persona que, per exemple, tingui aquesta prima, tingui aquesta clàusula o aquest producte abusiu i vulgui també recuperar els seus dobles? Mm.
Doncs el primer que hem de dir que són quanties rellevants, perquè sí que és cert que el Suprem el que diu és la part proporcional de la prima que has disfrutat, és a dir, si tu has signat una hipoteca el 2015 i ara reclames, doncs la part proporcional d'anys que has tingut la cobertura no te la tornaràs banc. Però, l'altra part, sí, no? Els anys que te quedin d'hipoteca, que tal vegada són a 40 anys. Per tant, estem parlant de quanties que són molt rellevants.
20.000, has dit abans. 20.000,
30.000, 40.000. En relació, normalment, per exemple, aquest cas que ha arribat en el Suprem és un 16% del capital, aquesta prima. És un import molt elevat. I pensant que fem front a quanties rellevants. Per tant, persona que vegi que té aquest producte, lo primer, haurien de fer una reclamació a l'entitat financera. També pot fer després una reclamació a la Direcció General d'Assegurances. I sí, amb tot això, el banc no vol tornar cap quantitat, que sàpiga que haurà de posar una demanda en el jutjat del seu partit judicial i a partir d'aquí iniciar un procediment contra l'entitat financera.
I això és una cosa relativament ràpida, perquè quan deim que tu pots anar reclamant el banc d'entrada, nosaltres solen fer molt de cas, ja quan hi ha una entitat aliena en el banc, no sé si anant en el consorci d'assegurances, potser una mica més de força, però per no haver d'arribar a judici, se sol resoldre aquest tema o els bancs, en aquest sentit, se fan els suets, encara que siguin bancs espanyols, i no solen atendre aquest tipus de demandes?
Sí, no, desgraciadament el procediment no és curt. Si hem de posar una demanda judicial, aquí ja entrem en terminis de judicials, per tant, un any, dos anys, podem estar de batalla judicial, això ho hem de dir. Sí que és cert que la banca fins ara no hi havia cap sentència del Suprem damunt d'aquest tipus de producte, per tant, hem de veure com reaccionen i si de partir d'ara començaran a oferir acords a aquelles persones que posin la reclamació. Clar, si el banc mos oferís una oferta o volgués negociar amb una reclamació només del client, en menys de dos mesos ho podríem tenir resolt. Però clar, el problema és que mos temem que la banca el que farà serà lo de sempre, no? Ho hem vist amb les despeses hipotecàries, en clàusules sol, multidivises. La banca no vol mai arribar a un acord amb el consumidor, desgraciadament, no? I mos hem d'obligar a litigar. Si es escal des litigi, doncs que sapiguem que desgraciadament serà un camí llarg, però esperem que pugui anar bé.
Cristina, així com, per exemple, quan hi ha un litigi en temes laborals, sí que guanyis o perdis, el client no, el treballador no s'ha de fer càrrec dels costos, no? de judici, etc. En aquest cas, si, per exemple, se perd, sí que s'ha de fer, s'ha d'assumir com a consumidor les costes de judici, que se sol dir?
Clar, pensant que amb una demanda judicial, la part que perd un procediment judicial en un tema civil o mercantil ha de pagar les costes del contrari. Uh-huh. Normalment, aquests casos bancaris de consum, que ja tenen una base sòlida i consolidada, el consumidor mai arriba a perdre amb costes, és a dir, no arriba a perdre i, a més, haver de pagar en el banc el seu advocat i el seu procurador. Sol ser la inversa. El banc, quan perd, com ha passat amb aquestes sentències Tribunal Suprem, que en aquest cas aquests senyors anaven en justícia gratuïta, a més, amb advocat i procurador d'ofici que fan una gran feina, s'han imposat les costes a l'entitat financera, costes de primera, segona i tercera instància. Per tant, aquí a la banca, el cost que pot tenir de no voler arribar a un acord amb els consumidors pot ser molt més elevat, inclús, que el que estan reclamant. Per tant, bueno, invocam, no?, aquí a la banca, si mos escolta, que intenti arribar a un acord amb els consumidors.
Però jo tinc la sensació, i crec que és molt positiva, que s'està fent una transformació en la manera d'entendre les assegurances, els productes que poden resultar enganosos. La banca ha de canviar, perquè són moltes ja les sentències, mm-hmm, els casos guanyats a favor dels consumidors. Són molts els tocs d'atenció a la banca. No sé si és massa optimista pensar que podria ser això la final d'aquestes propostes abusives, no?, que tenen els bancs. No sé si és massa optimista pensar això.
Bueno, sí que és cert que per una banda el consumidor de cada vegada un poc més té més educació financera, sap més quins són els seus drets i com fer-lo i com reclamar. Per una altra banda, la banca doncs ha tingut una i darrere una altra de sentències condenatòries del Tribunal Suprem, d'audiències del Tribunal Europeu, però sí que és cert que la banca, el moment que ha començat a canviar, no és voluntàriament i per condenes, sinó a partir de l'any 2019, que se canvia la llei de crèdit immobiliari i ja queden fora de regulació, per exemple, això, pràctiques vinculades, vas a demanar una hipoteca i te col·loquen assegurances, nòmines, per tal de bonificar-te aquest tipus d'interès. Doncs tot això ja ha quedat fora, però a partir de l'any 2019, quan la llei ha deixat ben clar el que sí se pot fer i el que no. Per tant, bueno, optimisme, jo crec més en l'obligació legal i la sanció. Exacte. Si no, no canviaran.
I això passa una tasca molt didàctica, també, sí, això, aquesta informació.
I això passa només quan són crèdits hipotecaris o en moltes operacions també t'inclouen aquest tipus de primes úniques. Tu ara parlaves, no sé, jo m'imagino una prima d'una pòlissa de crèdit, que molt d'autònoms la tenen. També quan tens una pòlissa d'aquestes, te poden obligar a tenir una prima única, o se solen focalitzar en les hipoteques, que sol ser allò que qui més qui manca demanar qualque vegada.
O no t'obliguen, però quasi, no? Que és com una altra estratègia, Cristina, que te diuen, sí. Si no, costarà més.
Clar,
no?
Aquí ho hem vist també en préstecs personals. En pòlisses de crèdit a nivell empresarial no, però sí que en préstecs personals sí que ho hem vist. Clar, aquí la part proporcional és més petita. En un préstec personal de 10-15.000 euros te fan una prima única tal vegada 2 o 3.000, que ja és molt, però també ho fan. A on més s'ha aplicat aquest tipus de clàusula és en préstec hipotecari. I clar, el que comentes, Marta, al final, diuen, bueno, no és obligatori, però si vols hipoteca, ho has de signar. Per tant, això, que és una pràctica vinculada, que ara per llei està prohibida, encara veiem, perquè mos ho compten els consumidors que venen a la oficina.
I són més cares que en altres companyies.
Encara està passant. Sí. I clar, no te deixen anar-te en el teu mediador o en la teva asseguradora de confiança i demanar una prima i dur-li, sinó que, bueno, no, aquesta no la volem. Volem ser nostra, perquè és més cara.
I canviant de prima, perquè clar, ara hem parlat sobretot d'assegurances de vida, no? Però aquestes de la llar, que són molt més habituals, que quasi venen en SPAC, hipoteca, aquestes que te diuen, bé, tu te'n pots anar, però si no te pujarà amb aquest 0,25, no record, no?, les quantitats exactes, això també és una pràctica abusiva?
Sí, és una pràctica abusiva i desgraciadament és habitual. És a dir, és diuen l'assegurança de la llar.
Però aquesta no es pot recórrer, encara.
No, aquí estaríem parlant d'una altra cosa. Aquí no estem parlant de primes úniques, perquè l'assegurança de la llar sol ser amb un caràcter anual, renovable o semestralment. És l'única assegurança que és obligatòria per llei, però el que també ens diu la llei és no tens per què signar-la amb el banc que estàs fent hipoteca. Clar. Tu te'n pots anar a una altra asseguradora i dir-li, escolti, quan vas en el banc a subscriure el préstec, dir-li, ja tinc l'assegurança feta.
Sí, no, però allò que diu la Marta és que moltes vegades per retenir com a client i tenir també com a més cobertura allò que fas banc és d'entrada demanar que te quedis amb ells o que facis aquest préstec amb ells, fins i tot millorant una mica les condicions o empitjorant-les si és el cas que vens amb una assegurança d'un altre lloc.
Si te bonifiquen més la hipoteca si vas amb l'asseguradora d'ells que si te'n vas amb una altra asseguradora. El que aquí es consumia tenir molt clar, el cost comparatiu, perquè si anem a una altra asseguradora me sortirà molt més barat anualment que anar amb l'asseguradora del banc, que al final me bonifica, el que te bonifica és poquíssim, fer aquesta comparativa i dir, tot i això, me compensa més anar amb la meva asseguradora, no? I optar per aquesta altra opció. S'ha de tenir molta de cura, sobretot amb això, perquè al final te bonifiquen i al final acabes signant hipoteca i 40.000 productes vinculats, que tal vegada no vols, una alarma, jo no vull res de tot això, no? I t'obliguen a subscriure-lo. O sigui, hem d'anar molta alerta.
I sobretot reivindicar la figura de l'assessor, de la persona independent. Perquè un banc és un banc, i un banc t'aconsellarà, evidentment, pensant en els seus beneficis, però existeixen aquestes figures. Nosaltres tenim la nostra assessora de capçalera, que és la Cristina Borrallo, que d'aquesta manera mos podem informar, no?, i mos poden assessorar sobre realment el que mos convé. Revisau, consultau, comparau, crec que és el millor per als usuaris bancaris, perquè si no, mos poden donar compte que al final acaben pagant de més, que és el que realment passa. Cristina, moltíssimes gràcies i que sigueu treballant, fent feina de valent, vetllant els drets dels consumidors. Cristina és el nostre l'heroi sense capa dels animals és el Manu Ruiz, però la dels usuaris financers és, sens dubte, Cristina Borrallo. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Uns consells, tornem tot d'una i seguim aquest recorregut aquí al dia.
Tres ràdios, patrimoni.
que també ho ha.
Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 1,59 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,99 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo corte 4,99 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Deu i 25 minuts. Si just mos acabeu de sintonitzar, això és El Dia, el programa que va a través de la ràdio, però també a través de la televisió, i que d'ençà que va ocórrer, just fa 8 dies, hem intentat donar cada dia al Manco visibilitat a tot el que ha passat amb els terratrèmols, parlant en plural, aquests dos sismes ocasionats a Venezuela i en tantíssimes persones afectades, els serveis de seguretat, cossos de seguretat, bombers, ONGs, organitzacions diferents de pràcticament tots els indrets del món, fan feina de valent. El més dur és que ara les esperances de trobar gent en vida cada vegada són més difícils. D'aquesta manera, mirau, expliquen els grups de rescat locals com s'enfronten no només a les tasques, sinó també com s'enfronten emocionalment aquesta situació. Ho escoltam.
Y cuando encontramos una persona viva, bueno, tenemos la alegría de haberla sacado, pero cuando encontramos una persona muerta, definitivamente para todos nos choca. Si bien es cierto, tenemos la tranquilidad de haber cumplido, de haber ayudado a los familiares para que estén tranquilos, tenemos una frustración de no haber podido llegar antes para poder haberlo sacado de repente en un mejor momento.
Estaba en el ascensor. Verdaderamente creí que mi vida había llegado a su fin. Luego salí y pude ver cómo se derrumbó completamente el Petunia.
Per això, des de les Balears també volen col·laborar amb els afectats i enviar ajudes per tal de contribuir en aquesta catàstrofe. I atenció, Càritas i Vent Balears, l'associació de veneçolans d'aquí de les illes, ja ho estan fent una realitat. Avui, durant tot el dia, s'ha implantat un punt de recollida d'ajuda al qual vos podeu adreçar.
Aquest punt es troba a la plaça d'Espanya de Palma. Recorden també que podeu anar a la parròquia Immaculada Concepció de Son Sardina, també de Palma, per ajudar d'alguna manera. Demana en productes mèdics, aliments de conserva i també ajuda infantil, productes infantils. Per saber com ajudar i quins productes dur, avui volen saludar a Angie Rodríguez, que és voluntària de l'Associació de Veneçolans de les Balears. Molt bon dia, Angie, bon dia, com estàs?
Hola, buenos días.
Bé, primer de tot, conta'm-nos una miqueta com ha nascut l'iniciativa i com heu organitzat aquests dos punts de recollida de productes per poder enviar cap a Veneçuela.
Bueno, actualmente nos encontramos en Plaza España apoyando esta actividad que es organizada por el padre Albert Marchand. Todo el equipo de Vent Balears estamos apoyándolo en toda la gestión. Y bueno, más o menos igual para que ahorita estamos solicitando medicamentos básicos, material de curación, gasas, vendas, fórmula infantil, insumos de emergencia que son muy necesarios en este momento para, bueno, poderlos trasladar a nuestro país. Ya una aerolínea privada se ofreció para donar un vuelo que estará llegando próximamente para poder, pues, dar la ayuda requerida con emergencia.
Si te sembla, podem començar per recordar horaris, perquè just acaba de començar, duis res, sí, una estona, però si deu pràcticament tot el dia. Els meus companys feien referència també a altres punts, com per exemple la parròquia Immaculada Concepció a Son Sardina, però aquí ho estem compartint a pantalla també. Fins a les 8 de sort baixa, el que és el dispositiu està a l'abast de tothom que vulgui participar. Veritat, Angie?
Sí, bueno, el dia de hoy estamos aquí de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y también vamos a estar este domingo en la parroquia de Son Sardina, uh-huh, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía.
Quinson, has parlat de com ha canviat, no?, el material, perquè en un principi sí que se demanava roba, però ara ja s'està canviant per exemple, explicaves material sociosanitari, sucs, hidratació, sí, com se va també transformant, no?, l'ajuda. Ara mateix fem la crida, sobretot, d'aquests sucs. Què més se necessita? Anem a intentar descriure perquè tota la gent que mos escolti, que mos vegi ara, pugui participar.
Sí, bueno, la verdad es que sí, hemos hecho énfasis en material de emergencia, ya que queremos que este vuelo salga con ayuda lo más óptima posible. Medicamentos, por ejemplo, hago énfasis de que ibuprofeno y paracetamol, vale, agradecemos las personas que nos envían algún otro tipo, pero por el momento esto es lo prioritario y lo que tenemos de permiso para poder enviar, porque recordemos que cada país tiene como una limitación y de aduanas, y entonces no queremos como que entorpecer el proceso. Pero por eso hacemos énfasis en kit de emergencia, en tal caso de que sean medicamentos ibuprofeno, paracetamol, también todo lo relacionado para bebés, desde pañales, desde fórmula infantil, material de curación, insumos básicos.
Tot això és necessari, i des d'aquí una crida a la població perquè pugui participar.
Recorda, Marta, que avui de les 9 del dematí fins a les 8 de sort baixa seran a la plaça d'Espanya de Palma i també aquest dissabte de les 9 del dematí fins a les 12 del migdia a la parròquia de Son Sardina. Li volien demanar també a Angie una miqueta més enllà d'aquestes donacions, uh-huh, de material, si hi ha altres maneres de poder col·laborar, com ara aportacions econòmiques o voluntariat, no? Com en tu, que també estàs ajudant de manera voluntària a organitzar i distribuir tota aquesta tasca per enviar tot aquest material.
Correcto. Bueno, también estamos recibiendo aportaciones económicas, uh-huh, por la cuenta de Ben Baliars, únicamente en la cuenta oficial de nosotros. No estamos recibiendo ningún aporte. Agradecemos a la persona que lo quiera hacer, pero no estamos recibiendo aportes en efectivo para poder tener todas las transacciones de las personas que han colaborado y poder de la manera más transparente también demostrar en qué se usó ese dinero. El dinero recaudado económicamente va dirigido a una fundación que se llama Fundación Luchemos por la Vida. Esta queda en Venezuela y se dedican a atender a las personas más vulnerables, tanto niños como adultos, para poder ayudarlos más que todo en esta situación. Pero es una fundación que viene desde hace años haciendo labor.
No anava a dir, Angie, ara ho comentava na Joana, avui, divendres de 9 a 8, plaça d'Espanya, diumenge de 9 a 12, en aquesta parròquia de la Immaculada Concepció de Son Sardina, per replegar tot aquest material, ho deies, ibuprofè, paracetamol, kit d'emergència, llavors fórmula infantil, sucs, tot això, ho aneu replegant aquests dies, però quan fareu l'enviament? En quines condicions se farà aquest enviament? Angie?
Ara recuperam...
Bueno,
sí, continua.
No, el envío, l'enviament, ¿cuándo será efectivo? Un pic que ja tingueu, sí, tot aquest material recopilat.
Disculpe. Sí, el envío va a salir la semana que viene. Tenemos fecha para el miércoles para enviar todo esto a la aerolínea correspondiente. Y bueno, esperemos que el envío sea de la manera más rápido, ya que va a llegar directamente a Valencia, Venezuela. De Valencia, Venezuela, lo van a recoger un grupo de religiosas que ya el padre contactó, para de ahí llevarlo directamente a Caracas y poder, pues, ja compartir-lo con les persones que lo requieren.
S'està fent feina de valent, Angie. Diferents ONGs abans han vist imatges del grup de rescat balear, entitats d'aquí, de les nostres illes, que han partit cap allà per donar una mà. Ara estic compartint imatges també d'aquest dispositiu, d'aquesta morgue improvisada amb centenars d'ataúds que ens donen una idea mínima de la magnitud d'aquesta catàstrofe. Fa més d'una setmana encara se troba gent en vida. Després parlarem d'un rescat miracle. Com vos trobau? No sé si manteniu esperança, si heu pogut contactar en general els membres de l'Associació de Veneçolans en les Balears amb els vostres familiars. Com se troba aquesta situació?
Bueno, particularmente mis familiares están bien, sí afectados con pérdidas materiales, pero bueno, todo saliendo adelante. Tengo muchas personas cercanas que están de voluntariado en Venezuela, muchos familiares que se encuentran haciendo el voluntariado, pero sí, lamentablemente las cifras siguen subiendo y pues fue una catástrofe que lamentablemente no se pudo atender la emergencia en el momento, debido también a la deficiencia que está presentando el país a nivel de las gestiones de altos mandos y pues lamentablemente el resultado también es, a lo mejor muchas personas se pudieron haber salvado, pero la gestión fue muy difícil, fue muy lenta y tuvo que salir las personas civiles a poder quitar escombros sin el conocimiento, a ayudar a quien más o menos pudieron ayudar. Pero bueno, aún tenemos esperanza de conseguir personas con vida, ya que todavía en las últimas horas se han estado reportando personas que aparecen con vida. Y bueno, veremos hasta dónde llega todo esto.
Moltíssimes gràcies, Angie Rodríguez. Des de Ben Balears, des d'aquí fem una crida a que tothom se pugui acostar, sobretot avui, també diumenge, però sobretot avui a la plaça d'Espanya, fins a les 8 de l'hora baixa seran allà, amb tot aquest material que ha descrit Nangi i que se necessita. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Muchas gracias a ustedes por el apoyo.
Deia Nangi que encara se troba gent en vida i és vera que ja fa més d'una setmana, les possibilitats cada vegada són mínimes, però dins la tragèdia és vera, encara hi ha esperança. 8 dies després d'aquesta catàstrofe, una veu va respondre des de les profunditats del ciment parlant d'un vigilant de seguretat atrapat sota unes 140 tones d'enderrocs a Càtia del Mar. Va ser rescatat en vida ahir dijous, dia 2 de juliol, després d'una operació internacional que es va perllongar durant gairebé 3 dies.
Impactant aquesta història. Sadan Hernán, Alberto Gil, que és el nom d'aquesta guàrdia de 44 anys que havia quedat atrapat a la garita on complia la seva jornada laboral. La petita caseta de vigilància, convertida inesperadament en un refugi, literalment va resistir el pes d'unes 140 tones d'enderrocs. Aquell espai reduït va crear una bossa d'aire que va acabar marcant la diferència entre viure o morir.
Hem de dir que el procés va ser molt llarg, mentre avançaven apenas uns centímetres cada hora. Els rescatistes mantenien comunicació permanent amb Hernán. A través de tubs aconseguien fer-li arribar aigua, solucions hidratants i també medicaments. També va instal·lar una petita cambra per vigilar el seu estat de salut i li varen proporcionar protecció per als ulls enfront del constant desprendiment de pols i de fragments de ciment. Cada conversa expliquen servia per mantenir-lo despert i sobretot per convèncer-lo que no estava tot sol. Ho dèiem, un rescat miracle. Encara aquestes històries de superació humana existeixen i, com deia Joana, gràcies a que se va crear aquesta bossa d'aire que li va permetre seguir respirant.
I la resistència de sa caseta, no? Perquè aquesta garita petita, no? La resistència que tenia, un rescat supercomplex. Estem convertint les imatges en el moment que Hernán arriba a l'hospital i es rescata, però és que no mos podem imaginar que moments d'angoixa sent alimentat per aquest petit tub comunicant-se, no? Gràcies a la tecnologia també se poden comunicar molt més bé que anys enrere, on era pràcticament impossible contactar amb qualcú davall dels enderrocs, no? I aquí la tecnologia ha jugat un paper fonamental. O sigui que sí, encara hi ha miracles enmig de la tragèdia i tant de bo pugui haver-hi més, tot i que el temps juga al nostre contra. Són les 10:38 minuts. Vos vull compartir i vull comentar amb vosaltres una xifra que m'ha cridat molt l'atenció i és respecte als ofegaments. Juny va registrar la pitjor dada d'ofegaments d'ençà que existeix l'Informe Nacional d'Ofegaments, l'INA, amb 92 morts per ofegament no intencionat en espais aquàtics, 8 d'ells aquí a les Balears, que per cert acumula 10 en el que va d'any. Aquesta Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme ha assenyalat que la xifra supera àmpliament l'anterior màxim històric que es va realitzar precisament fa un any, el juny de 2025, quan es van comptabilitzar 73 defuncions. En concret, el juny de 2026 s'han comptabilitzat de 9 morts més que fa un any. Estem parlant de moltes morts. Aquí a les Balears, no, poca broma amb aquesta xifra, 10 en el que va d'any. No sé si mos du tal vegada un debat de què és el que està fallant, Xisco, Joana. Hi ha una part que no poden controlar, per exemple, les piscines, les cases de lloguer. No sé, què està fallant per tenir aquestes xifres de rècord d'ofegaments?
Jo crec que al final hauríem de conèixer també bé els matisos, perquè ara fa referència a piscines de cases de lloguer vacacional, per exemple. Evidentment, aquí no hi ha socorristes que puguin atendre les persones que practiquen o que estan dins aigua. A les platges sí, i també n'hi ha, però no s'avança dada de si, per exemple, s'estan produint més cases particulars a piscines públiques o a platges.
No, perquè especifica espais aquàtics. O sigui, ofegament no intencional en espais aquàtics, o sigui que podria ser...
Clar, però això dic que hauríem de conèixer els matisos, que no sabem ben bé, no podem valorar si és per una cosa o si és per una altra. En qualsevol cas, els darrers que hi ha hagut aquí sí que s'han produït a cases particulars. Ara fa un parell de dies va morir un infant de 3 anys que havia mort, estaven de vacances amb la seva família, si no vaig malament, per la zona de Pollença, per això de que en aquest cas, per exemple, no hi ha ningú que te pugui practicar, per exemple, una maniobra d'ajuda, si és que, per exemple, la necessites, o, per ventura, la gent que és no te la sap practicar. No, que falla una mica tot, segurament, no? La falta d'atenció, la falta de pedagogia, també, per ventura, molts pensant que els infants saben nedar des dels 3 anys perquè han anat a natació, i a lo millor un descuit també pot ser molt important, no?, en aquest sentit. No sé, crec que necessitarien conèixer els matisos, però és greu, no?, que s'hagin augmentat tant el nombre d'ofegaments.
I sobretot fer cas d'allò que diuen els socorristes, que de vegades no estan que hi ha socorrista o no n'hi hagi, com entendre que quan una platja té bandera vermella o quan les autoritats preceptives diuen que hi haurà mala mà, que hi haurà fenomen costaners, no atracar-se a la platja perquè, no sé per no he parat d'entendre mai com és que ser humà mos agrada tant no creure, rebel·lar-nos contra allò que mos diuen, i n'hi ha prou que te diguin, escolta, avui no és un dia per anar a la platja, o com vendria que avui no sortissis a nedar, que és quan més ganes te fa. Supos que tot suma, però com deia Joana, com vendria tenir clars aquests matisos per poder fer una anàlisi una mica més profunda de quines són les causes, però crec que tot ho anar sumant. Que tenir una piscina no és fàcil.
No
és fàcil, la pot construir, tenir una piscina és fàcil. Controlar-la no és senzill. I clar, molta gent tot per tapar-la, sobretot quan té infants.
Un altre matís, jo l'altre dia vaig anar a la platja, a platges de Muro, i me va passar que vaig veure que venien dues ambulàncies corrents. Clar, per ventura dins aigua no és que sigues imprudent, és que per ventura tens un cop de calor, sí, o te pega un infart. Exacte. Varen treure una persona...
T'ha pogut pegar rampa una cama,
sí.
I ja no pots
i
seguir.
I afortunadament tot varen poder salvar, però el varen treure de l'aigua mig inconscient perquè no s'havia trobat bé a dins aigua. Jo crec que va ser un problema de salut, no que s'hagués ofegat perquè no sabia nedar, òbviament, sinó que per ventura li va donar, no sé, dic un infart, perquè és una de les coses que primer m'han vengut a l'escap.
Sí, però potser te pot pegar un atac d'allò que sigui, no tens per què estar en soc o malament.
Talla de digestió.
Exactament, o que te pot covar, o que en un moment determinat et sol també és molt traïdor amb aquest sentit, i poden passar 50.000 coses. També haurien de no sobrequalificar-nos en excés, que de vegades mos pensam que les nostres capacitats arriben més lluny d'allò que arriben, però, evidentment, jo supos que ningú té ganes de morir ofegat, per tant, alerta.
Prudència. Prudència. Sí, tot és allò que poden dir, perquè la mà i l'aigua en general pot fer molt de mal. Ja està.
Andalusia és la comunitat amb major nombre d'ofegaments mortals, amb 21 defuncions, seguida de Catalunya amb 13, Balears i la Comunitat Valenciana, com dèiem, 8 casos cadascuna. Són les 10:42, petita pausa per publicitat, repàs a la previsió del temps de cara al cap de setmana, que segur vos interessa. Ja us puc avançar, que farà calor, calor i molta calor.
Altres ràdios, participació.
Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. planifiquem el futur de les nostres carreteres.
Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 9, Marta Garau et posa al dia.
Ara mateix tenim una temperatura de 28 graus a l'exterior de l'estudi d'IB3 Ràdio i per avui les màximes ronden el 32-34 graus, com avançàvem just abans dels anuncis. Jornada de molta calor, Joana.
Calor, calor i més calor. A més, les temperatures han de dir que avui són una mica més altes que les d'ahir. Dijous tindrem avui el cel destapat després d'una jornada marcada ahir pel vent de tramuntana amb mala mà i també en qualque ruixat puntual a certs punts, sobretot de Mallorca. Campos, per exemple, va ser un d'aquests punts.
Però com va, ens sembla que la cosa millora, sobretot el que respecta l'estat de la mar a algunes zones. Però la tramuntana encara bufarà amb força entre Menorca i el nord-est de Mallorca, amb onatge molt intens a la costa esposada.
I per parlar del temps, de sa calor que farà i de sobretot si han de ficar amb molt de protector solar o no dins la bossa de sa platja, tenim aquí l'Albert Darder, que com sempre ens du la darrera hora del temps. Albert, com estàs?
Molt bé, bon dia. Aquí es trinxa taula superpoblada, així que encantat d'estar amb vosaltres.
I veig que en el polo que dus hi ha molta palmera. No sé si ja m'ho estàs indicant qualque cosa només en la teva vestimenta.
Sí, anem a veure. Estem a un ens públic i així que vosaltres trieu. Pronòstic. Ho he de dir de manera així, diguéssim, en tacte, o ja he de mullar la bomba?
Mira,
ja...
No, mos agrada que mollis bombes.
Sí, ja aquí som. Sí. Ja anem, Albert.
Li vaig comentar en Jaume Noguera ahir per WhatsApp. Mon anam en el matadero.
Ai, Albert, ostres, no serà tant.
Però
no,
si la canícula comença dia 15.
No, però estan mirant els mapes a mitjà termini i la calor que donen a partir d'aquest cap de setmana, no, el següent, és horrorosa.
Horrorosa, ja, què vol dir?
Unes temperatures...
De 40 per amunt.
Desbocadíssimes. Ostres. Jo espero que rebaixin el suflé els mapes. De totes maneres, la setmana que ve, com que tornaré a estar aquí divendres, us podré confirmar si això va cap endavant o tira cap endarrere. Però ara mateix, els mapes que hem vist m'us donen un desmadre tèrmic.
Mira, jo vull dir una cosa, perquè aquest hivern jo he perdut el compte de quantes borrasques, danes i tempestes hem tingut, que tu ja sé que gaudies a les totes,
sí.
Però vull saber també si poden fer un rànquing o comptabilitzar les onades de calor. Anant per la segona o serà la tercera?
Serà la segona. Però
serà
clar,
la segona.
Però clar, no vol dir que quantes més n'hi hagi, més dues estiu, perquè en pot haver una que sigui llarguíssima. Per tant, aquí està el problema, no? de cada vegada
tot
són més llargues.
Tot d'una anava temperatures i repassa el cap de setmana, però anem per parts.
Vinga.
Dèiem, mala mà, ahir sí. Moltíssima. Avui encara continua, sobretot a Menorca. De moment continua la mala mà en aquesta zona, també nord-est de l'illa de Mallorca, veritat?
Sí, perquè aquesta entrada de nord, discreta, ha provocat tant com la ruixada de Campos, com comentat, com aquesta mala mà a Menorca. Ha estat una entrada freda de vent molt estreta, però lo suficientment com per provocar aquestes imatges que estàu veient.
Veiem les imatges de Campos, si vos sembla, i les recuperant companys. És vera, que en un punt en concret Campos té com un microclima, perquè a vegades passa això.
Perquè són ruixades d'evolució diurna que creixen a l'interior de Mallorca i en municipis molt concrets descarreguen. Estic seguríssim que a pobles de vora Campos, a Llum Major, això, pràcticament no ha de caure una gota. Segur que va estar superlocalitzat, que és estret definitori d'aquestes tempestes.
A Santanyí no va ploure i mira els quilòmetres que m'ho diferencien.
Ah, veus?
Que curiós,
sí.
De fet,
de Santanyí municipi va fer una ruixa de 10 minuts. Quan entraves en el lloc on vas, que és un poble del municipi, ja no plovia.
Tu ets de Santanyí, no?
Sí.
Ah, veus?
Impressionant.
Sí, sí, és que no falla.
Si no saps que amb aquest deixarà per una estació meteorològica a Santanyí, xerra
ja amb la Victòria.
O Joana, a Sauva també.
A Sauva també, sí, sí, exacte. També ha fet vent, no? Augment de risc. Això també augmenta el risc d'incendi, no? Albert, ara mateix és molt alt, sobretot, especialment a Menorca.
Sí, ho està sent perquè les condicions seques ja fa 2 mesos que no plou, pràcticament 2 mesos, i les ratxes de vent han estat fortes. Ara mateix, en el Puig Major, perquè tinguem una referència, han fet una ratxa de 53 per hora i la temperatura, a 1.500 metres, és fresqueta, 14 graus. Per tant...
I quan arriben aquestes calorades, tu has dit que anant directament a l'escorxador, que la setmana que ve confirmaràs aquest pronòstic.
Sí.
Ja veig a Balears com tantes dies que falten per divendres que ve per saber si acabaran de tenir un estiu de pinyol vermell o no, però fa falta que plogui més. Albert, començant el mes de juliol, en sos embassaments a un 54,59% de capacitat. Davallen, de fet, un 6,24% respecte a fa 3 setmanes. El de Cuba, ho dèiem, ha perdut un 7,21% respecte a 6 de juny i et situa en poc més del 41% de la seva capacitat. Un estiu més, arriba a calor i l'aigua, els recursos hídrics, tornen a ser un problema.
Sí, la minvada és evident, tot i que ha hagut anys que hem estat pitjor. Però sí, hem d'anar alerta amb el consum d'aigua perquè en el nostre territori és una zona molt sensible.
Albert, en el consum d'aigua, i també jo llegia en aquest gràfic i en aquesta explicació que feien des de Meteociència de Balears, que també ha fet molt l'evaporació. Vull dir que la calor també és un factor determinant, no?, per aquesta pèrdua de capacitat d'aigua.
S'ha perdut molta d'aigua per evaporació, clar, i si el sol pica més... i les temperatures són més elevades, més capacitat d'evaporació. De totes maneres, els mapes mos insisteixen en que a partir d'agost donen unes precipitacions bastant superiors a les normals, tant agost com setembre. Però això m'ho fa por, perquè això podria significar que ha estat la mà tan calenta que l'anomalia càlida de la mà ja és de 7 o 8 graus a tota la conca mediterrània occidental.
Però què vols dir? Que suposa que hi haurà tempestes...
Hi ha risc.
I risc de torrentades, sí. Risc de... Ostres, és...
Clar,
és important,
no és ploure, sinó que plogui bé.
Que és allò
que normalment demanem, que plogui, però que plogui repartit i que sobretot no plogui concentrat en un territori o un moment concret, que llavors tenim aquelles quantitats de litres per metre quadrat que fan que tot acabi negat i que, més que sumar, allò que sumen és en el desastre.
Sí, jo sempre sóc un pesat i sempre recordo el famós dia de l'any 2024 en què na Marta Grau va tornar amb avió, la tornada que va tenir. Era una situació així, de dana.
Mai havia tingut por a un avió, però quan s'arremana, és vera, s'arremana bé. Tenim també el tema dels incendis molt actiu. Has parlat, no?, de l'alerta a Menorca, però a Saragossa, i compartint les imatges, continuen les tasques d'extinció dels incendis forestals. També a Osca han calcinat al voltant de 2.500 hectàrees. Malauradament, hem de donar per inaugurada la temporada d'incendis.
Sí, és així. Crec que tenim les imatges de... Sí, que s'agume, que hi va tenir que anar. Sí, ara ja començant la temporada perquè la vapotranspiració és màxima, és a dir, s'evapora més aigua de la que entra. A la península tampoc és que vagin sobrats d'aigua i d'humitat. Aquí les condicions no són tan seques, a la península sí, i això fa que la mínima xispa pugui prendre.
Per cert, que hi va haver també ahir un incendi agrícola a Can Frigola, Sant Josep de Satalaia, Eivissa. Sí. Hi van haver d'actuar mitjans aeris, una autobomba, 13 bombers forestals i 3 agents de medi ambient. Evidentment, no va ser un incendi de tanta magnitud, però aquí també ja tenim algun incendi.
Sí. De totes maneres, tenim sort perquè ja duim un grapat d'anys en què les xifres són contingudes. L'any passat varen fer rècords positius en relació a superfície cremada. Esperem que enguany se mantingui la ratxa i no haguem de lamentar moltes hectàrees cremades, la veritat.
I ja que parlant de calor, una onada de calor sense precedents ha provocat una sèrie d'incendis greus forestals arreu de països del sud d'Europa. Moltes ciutats europees han batit rècords de temperatura, com pot ser Berlín o París. I si parlant d'Alemanya, no és un país especialment preparat per aquestes temperatures, perquè no és que estiguin molt condicionats per poder patir aquesta calorada.
Rècords com a mínim, des de 1884. Així que imagineu-vos pràcticament 150 anys de dades del rècord de salut. Se va fer viral aquell vídeo que se podia veure els semàfors que s'afonien. És a dir, no estan avasats tots aquests països.
No? Sí, però de cada vegada, Albert, no sé si l'Europa del Nord, que és Europa com a més fresca, haurà d'anar acostumant-se a tot això, perquè jo l'any passat vaig ser, me'n record, a Colònia i vaig ser a Noruega, a Oslo, I jo podia anar amb màniga curta. I quan tu se'n vas nord d'Europa, pensa, me n'hauré d'endur un jerseret, sí. I hauré de dur més enllà d'una rebeca, i feia calor, i feia temps com a de primavera, començament, sí, d'estiu a Noruega, i una calorada horrorosa a Alemanya.
Sí, és que les masses d'aire del sud tenen una facilitat per pujar de latitud, darrerament, que mos espanta.
Aquesta és la situació, la que mos espera, però ja en parlarem quan arribi el moment.
Sí, la setmana que ve ja podem donar més detalls.
Ho deixem de moment, i si vos sembla, anem amb notícies més bones de Duc, aquesta calorada, que total arribarà, i tindrem temps de parlar-ne. Atenció, vos faig una pregunta als oients i als espectadors, quin és el vostre lloc idíl·lic per demanar matrimoni? És una platja, és un concert, un restaurant, qualque lloc més privat, més reservat? Cisco, Joana, Maria Antònia, Albert, lloc idíl·lic per demanar matrimoni, ronda d'opinions.
Home, jo un lloc on... El lloc m'és igual, però que s'anell, que sigui què.
Joana?
Que això sigui bo i dugui molt, ostres, de brillants. Que bé, els matrimonis acaben, però les joies són per sempre.
Són forever, els diamonds.
I jo, mira, jo tampoc no sé dir un lloc concret, perquè, clar, al final, si t'ho han de demanar, que sigui una mica sorpresa, no? Però a poder ser...
Tu dona idees, estimada.
No, a poder ser que no hagi molta de... Que no hagi molta de gent, no, que no hagi gent. Això, que m'ho facin davant la gent, jo no m'agradaria gaire.
Albert?
A dalt de sonoria de gam.
Mira, per què no? No, aquí, en aquest cas en concret, han anat un poc més a dalt, crec.
Una mica, molt final, Love, Contents, Simon. Això de que te demanin per sortir assassini.
I noi, companys, n'hi ha que si no els hi demanen matrimoni en gran, no es conformen. De fet, heu pogut veure imatges ara que... A gran altura, és millor dit, aquesta parella d'escaladors russos Ángela Nicolau i Ivan Berkus es van comprometre aquest dimecres en el cim de l'Empire State Building a Nova York. Ells van ser els protagonistes del documental de Netflix de l'any 2024 anomenat Skywalkers, a Love Story. Aquests rooftopers, que és el nom que se posa, que es coneix a l'activitat d'escalar estructures sense cap equip de seguretat, van pujar amb màscares negres fins al més alt de l'icònic edifici i van desplegar un gran pancarta que deia: quan el poder de l'amor venci l'amor pel poder, el món coneixerà,
ostres,
la pau.
Ostres, que poètic.
Com podeu veure les imatges o descrivint pels oients de ràdio, després de descendir una petita plataforma, Berkus es va agenollar, li va mostrar a ella un anell en el que sembla haver estat una proposta de matrimoni abans d'iniciar el descens, i que es veu que la parella, les imatges es veu que es varen besar, i definitivament el Departament de Policia de Nova York va informar i la parella va ser detinguda després de pujar a aquest edifici de 443 metres durant
també 10
minuts.
I una multa, segur?
Sense protecció, han de dir, quan han pujat sense protecció. Jo, m'interessa una cosa, primer de tot. M'interessa saber a on li agradaria a Maria Antònia que li demanessin per casar, perquè et sap més casador de tots, així que, si vols donar qualque idea...
Jo, a la platja.
A la platja,
però una caleta privada, on hi hagi poca gent i de més, però que hi hagi un bon paisatge.
I s'hagi donat
per
al·ludit,
que ho
faci.
D'acord.
I vols que la persona que pots ara mateix estar escoltant la ràdio o mirant la tele s'acaba de ser una cala petita, privada, vols flash mob, que tots els teus amics estiguin fent voltes per allà a vora cantant qualque cançó, O ho vols una cosa com a més íntima?
Els meus amics ja hi seran a les noces, que la festa sí que serà grossa, i estareu tot convidats.
No dubtam, Jo vull saber també si penseu que estava preparat, vull dir, perquè clar, quan te fan una petició d'aquestes...
Estimada, preparat, ho ha d'estar.
Però ella ho sabia, que aquest home en cella dalt li demanaria per casar? S'ho sumava.
Des del moment en què farà una pancarta...
Idò,
una cosa
així
és que
ja no té tanta gràcia.
Sen ell el pot tenir guardat dins la butxaca, però la pancarta te l'has d'endur ja preparada de casa, jo crec que la van pintant a tots dos. Tot i que a mi això, jo ja ho vaig dir ahir, fa molta peresa, perquè si no t'has casat i ja necessites d'aquestes emocions fortes, no hi ha matrimoni que pugui donar aquestes papallones constantment. Imagina't que acabaran grimpant el dia que decideixin que volen ser pares, o un dia que tinguin una brega i s'hagin de reconciliar.
Massa emocions.
Peresa.
Que per emocions les deia el futbol, eh? Vos ho comento, després podem endinsar-nos una mica més si tenim temps, però Espanya, ja ho sabeu, va obtenir un gran suport a la victòria 3-0 davant Àustria, als 700 de final del Mundial, i a les grades d'aquest Sofia Stadium estem veient a totes les celebrities, des de Rosalía, Javier Bardem, Penélope Cruz... què vos sembla? Perquè se les veu en aquest vídeo celebrant a les totes.
No, la veritat és que varen ser bastant eufòrics en aquesta celebració. Fins i tot va sonar Despecha, que crec que són aquestes imatges que veiem ara, que sonava música d'Anna Rosalía, i clar, Anna Rosalía se va desfer tota perquè li van cantar que sonat la seva cançó.
I com duia, el que és la... Sí.
Ella sempre és molt de dur tocats.
Sí.
Ella el tocat, sempre dur aquest look monja, ja que fa looks... No, que, que ha presentat aquí a tots a por com si fos un hàbit.
Xerrant de despechos. L'any passat, Àustria m'ho va guanyar Eurovisió. Nosaltres ara els guanyem a ells, toma. Si és que no me miris així.
Ah, no, ja està. No, ara, és que a vegades m'acosta arribar a aquestes analogies, però meravellós aquest símil.
Hi ha un moment en què ella descobreix que l'estan gravant, no? Que s'emociona i comença a ballar.
És que postissegen un poc aquestes imatges.
Que... Sí.
Sí? És impossible que tu siguis Javier Bardem, Penélope Cruz, i damunt te posin a Rosalía de vora i no te pensis que t'estan mirant 24/7. I jo crec que això... Postissatge.
Idò, titular, postissatge. Són les 11 ja, notícies, publicitat, continuen tot d'una.